Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dijous 9 de febrer de 2012. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar qualifica d'auster el pressupost aprovat per aquest 2012. Amb aquesta notícia que ens amplia Francesc Callau, comencem.
El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Antoni Montagut, ha qualificat els pressupostos aprovats per aquest any 2012 d'austers. Segons l'equip de govern, són uns pressupostos que s'han fet escrupolosament supeditats a uns ingressos que han vist com en els darrers anys han baixat en diversos conceptes i a la situació econòmica actual. Antoni Montagut, regidor d'Hisenda.
Bueno, més que el que hi ha és una voluntat de ser realistes, de... Qui ens marca el pressupost, evidentment, són els ingressos que preveiem que tindrem, són els que marquen fins a on se pot arribar en la despesa, tenint en compte, evidentment, les necessitats bàsiques que entenem que s'han de tenir i els serveis que considerem imprescindibles. Pel que fa als ingressos que en parlaves, hem tingut en compte fer una previsió raonada, una previsió raonable, tenint en compte experiències d'anys anteriors i, evidentment, el moment en què ens trobem a nivell global i també comptant amb l'experiència dels nostres tècnics a l'hora de fer els càlculs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha aprovat un pressupost per a l'exercici econòmic 2012 de 11.008.261 euros, el que suposa una reducció del 10,39% respecte al de l'any 2011. L'equip de govern de Convergència i Unió va treure endavant la seva previsió pressupostària per aquest any amb els vots a favor de Convergència i Unió i en contra dels tres partits de l'oposició: Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya. El pressupost aprovat contempla, en quant a les despeses més destacades, destinar 4.408.000 euros al capítol de personal, la qual cosa també suposa una reducció del 8,48% respecte a l'any anterior i una lleugera reducció de la despesa corrent, que pujarà a 4.196.000 euros, mentre que altres 800.000 euros es destinaran a cobrir crèdits i interessos bancaris. En quant a les inversions previstes, aquest any es contemplen 609.000 euros, entre les que destaquen 153.000 euros de les actuacions contemplades en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i 125.000 euros a la reposició de contenidors soterrats. Pel que fa als ingressos, es preveu l'ingrés de 4.323.000 euros corresponents a la partida de l'impost de béns immobles i altres impostos, 112.000 euros corresponents a l'impost de construcció i llicències d'obres, una partida notablement inferior als 300.000 euros pressupostats l'any 2011 i, per últim, 3.400.000 euros corresponents a taxes, 2.500.000 euros corresponents a tributs de l'Estat i Generalitat de Catalunya, un concepte que serà un 9,5% inferior al de l'any anterior. El pressupost també contempla una operació de crèdit de 540.000 euros que s'utilitzarà per tirar endavant les inversions. Després d'aquestes xifres, i si es compleix amb el pressupost aprovat, els comptes municipals passaran a tenir un rati d'endeutament del 70,78% i un estalvi net de 1.582 euros. Antoni Montagut.
I segur que hi ha ajuntaments que estarien contentíssims d'estar en un 70,78% d'endeutament, però més que el nivell de rati de deute viu, que és important, perquè ja podríem arribar fins al 110%, si pot arribar de manera que estàs dintre la legalitat, lo important ja no és el rati de deute viu que tinguis, que ho és, sinó la possibilitat de fer front a les obligacions que tens.
Al mateix temps, també es va aprovar el pressupost de les dues entitats públiques empresarials. Per aquest any 2012, la Cala Gestió té un pressupost de 22.294.000 euros i la Cala Serveis Municipals, que aglutina les àrees de cultura, esports, turisme i comunicació, 792.620 euros.
L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per les amenaces coaccions i actes vandàlics que ha patit ell mateix i la seva família arran de la fallida de la secció de crèdit de l'entitat. Segons detalla en un comunicat, aquestes amenaces es van iniciar després de l'assemblea d'afectats que va tenir lloc el passat dia 13 de gener, trobada que va comptar amb la presència de la directora de l'Institut Català de Crèdit Agrari, l'ICA, Divina Alsina, i també de la Junta Rectora de la Cooperativa. Segons el seu relat, la Junta no va convocar a la reunió de forma expressa ni al director de la secció de crèdit ni al gerent de la cooperativa. Amb tot, el primer hi va assistir igualment, mentre que Ferrer no hi va ser present. Això va provocar una reacció descontrolada dels assistents contra la seva persona, ja que la seva incompareixença va ser interpretada com un acte de despreocupació envers els problemes de l'entitat, desencadenant-se, a partir de llavors, tota una sèrie d'acusacions contra la gerència de la cooperativa, en la qual es va veure en l'obligació de clarificar. Són paraules de Ferrer. Ferrer també va demanar a la Junta que aclarís aquesta situació a través d'una nota que no es va arribar a emetre. Finalment, va ser cessat el càrrec per la Junta Rectora el passat 25 de gener, part de la seva mala gestió al capdavant de l'entitat, una decisió que ha qualificat d'injusta. Se li imputen una sèrie de fets que són falsos, diu, contra els quals ha iniciat ja les accions legals corresponents. Ferrer denuncia que els problemes de falta de liquiditat se centren en els dipòsits de la secció de crèdit de l'entitat i que aquesta té un director irresponsable que no és ell. Entre les funcions d'aquest director hi ha dirigir els serveis administratius i comptables de la secció, executar les operacions pròpies de l'activitat i informar al Consell Rector amb caràcter previ al seu otorgament de totes les operacions creditícies. També afegeix que depèn directament del Consell Rector i no pas de la gerència de l'entitat. Per contra, detalla que les seves funcions com a gerent consistien en la direcció, gestió, control i assessorament en matèria administrativa, comptable, comercial i de recursos humans de la secció hortofructícola de la cooperativa, amb totes les decisions supeditades també al control del Consell Rector. Tot i que el text encara no ha estat publicat, el Partit Antitaurí contra el Maltractament Animal, el PACMA, ja ha presentat al·legacions al reglament que desplega la llei de les festes amb bous davant del Departament d'Interior de la Generalitat. Per al candidat del PACMA per Barcelona, Toni Valle, l'aprovació del reglament en els termes previstos i que elimina qualsevol límit temporal perquè no els municipis sol·licitin sumar-se a la celebració d'aquest tipus de festejos és una incoherència respecte a la llei de protecció animal. Han sol·licitat que es consideri el PACMA com a part afectada per a l'aprovació del nou reglament, va resumir Valle, el qual a més ha demanat que el Parlament els autoritzi a presentar en audiència totes les seves al·legacions per tal que no quedin diluïdes. En tot cas, més que limitar l'ampliació dels actuals 34 municipis i dues entitats municipals descentralitzades que sí que estan autoritzades a celebrar festes amb bous, el PACMA pretén que es prohibeixi en un futur la utilització de qualsevol animal en espectacles públics. De moment, la Generalitat ha arxivat enguany 5 de les 6 denúncies presentades per associacions animalistes, les quals preveuen presentar recurs. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, ha explicat aquest dimecres que la central nuclear d'Ascó, que es troba propera a la saturació, comptarà amb un magatzem temporal individualitzat de residus nuclears al segon semestre del 2012. Durant una compareixença parlamentària davant la Comissió d'Empresa i Ocupació, Mena ha exposat que el magatzem d'Ascó, com a alternativa davant els dubtes sobre si s'acabarà construint un magatzem temporal centralitzat, un MTC a la localitat de Villar de Canyes, tal com va decidir el Consell de Ministres al mes de desembre passat. Ja es veurà en el futur si es portaran a terme aquest tipus de magatzems centralitzats o bé s'opta pels individuals. El magatzem temporal individualitzat d'Ascó tindrà una capacitat de 400 tones de residus nuclears, el que equival a uns 15 anys de vida. Fins ara, a les centrals nuclears catalanes d'Ascó i Vandellòs, els residus nuclears es guarden en piscines que es troben ja en vies de saturació, especialment en el cas d'Ascó. L'accident de Fukushima va demostrar que tenir les piscines dins de les centrals suposa un risc adicional. Per això, l'Estat va autoritzar a l'empresa operadora d'Ascó ANAP, participada per Endesa i Iberdrola, la construcció d'un magatzem temporal individualitzat per desar-hi els combustibles nuclears gastats en sec. És una opció menys costosa que un MTC, i ja es veurà en el futur si es portaran a terme aquests magatzems centralitzats o bé s'opta pels individuals. El conseller ha estimat que, a molt estirar, es tardaran 3 o 4 anys com a mínim en acabar el de Villar de Canyes. Ja es veurà si es farà i quin ús en faran les centrals catalanes si tenen un cost inferior d'emmagatzematge. El conseller ha recordat que no tenir construït un MTC sí que té un cost. Espanya ha de pagar 60.000 euros diaris a França des de l'1 de gener de l'any 2011 com a contraprestació per enviar els residus nuclears a territori francès per culpa de no tenir operatiu un MTC a l'Estat. A més, el conseller ha recordat que la vida útil de les centrals és de 40 anys i en principi estaran operatives més enllà del 2020. Un cop acabat aquest termini, en principi han de tancar, tot i que mentre les operadores compleixin i tinguin autorització per operar, funcionaran. Quan hagin de tancar, ja es pensarà en una reactivació econòmica d'aquestes comarques de l'Ebre que perdrien aquesta activitat. El sindicat Comissions Obreres ha manifestat el seu rebuig frontal a la possibilitat d'una nova proposta de transvasament d'aigua de l'Ebre després de l'anunci del ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, d'elaborar un nou pla hidrològic nacional solidari entre territoris. El secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Casadó, ha advertit que seria un gran error del PP plantejar de nou un transvasament d'aigua de l'Ebre després del contundent rebuig ciutadà, científic i europeu que va tenir en el passat. El sindicat ha exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i al govern espanyol que fixi el cabal ambiental del tram final del riu que impediria pensar que hi ha excedents d'aigua. Estarem alerta per assegurar-nos que les polítiques de trasbassament no tiren endavant ni de forma explícita ni encoberta, ha manifestat Casadó, tot mostrant el compromís de l'organització sindical per protegir el riu i el delta. Segons ha argumentat, el fet retard en l'aprovació del cabal ambiental, a més, resulta perjudicial per a les Terres de l'Ebre, perquè les situa davant l'amenaça de les polítiques transvasistes. Per tot plegat, Casadó ha reclamat també al govern que faci valer la seva força en l'aprovació del Pla de Conca de l'Ebre, a més de fer públic un posicionament clar i contundent en contra de qualsevol mena de transvasament. En una setmana, el nou complex esportiu d'Alcanar, la Fanecada, obrirà les seves portes al públic. La instal·lació, que ha suposat una inversió final de 4.054.450,74 euros i en part finançada amb una subvenció del Consell General de l'Esport de la Generalitat, pretén ser el centre esportiu de referència a la localitat, així com per a la resta de poblacions veïnes. L'equipament aspira a ser un referent al territori, ja que no és una simple piscina coberta, sinó que el complex ofereix un gran ventall d'activitats. El representant de l'empresa Serviesport, adjudicatària del servei del complex esportiu, afirma que l'edifici és una construcció respectuosa amb el medi ambient. Aproximadament el 50% de l'energia necessària estarà coberta per l'energia de les plaques solars instal·lades. Aquesta no és l'única acció respectuosa amb el medi ambient. També es preveu la recuperació d'aigües de condensació de la climatització per a ús sanitari, així com la instal·lació d'un dipòsit d'aigües pluvials per a l'ús en l'extinció d'incendis. Un altre dels punts forts del complex esportiu és que fa referència a les activitats programades i que es podran desenvolupar tant a la zona de les piscines com a les sales de fitness equipada amb tot tipus de maquinària esportiva. Complementaris a aquest servei, el centre esportiu també compta amb una línia de serveis per a la bellesa i el benestar. En concret, la Fanecada disposa d'un servei d'estètica, fisioteràpia i assessorament nutricional i que complementarà els programes esportius dels usuaris, així com també disposarà d'una zona d'espa. Aquest dissabte 11 de febrer s'inicia la Lliga de Futbol Sala Comarcal del Baix Ebre en la categoria de Patufets, en la participació de 12 equips. Es tracta de la competició dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que organitza el Consell Esportiu del Baix Ebre, reservada a esportistes d'entre 4 i 6 anys d'edat i que es disputarà pel sistema de Lliga a una volta fins al 26 de maig. Els equips inscrits són l'Aldeana, el Delta de l'Ebre, Camarles, l'AMPA Escola del Temple de Tortosa, Jesús i Maria, Col·legi Teresià de Tortosa, Jesús Catalònia, el Perelló, Roquetenc, Ebre Escola, Escola Mediterrani de l'Ampolla i l'Àrea Municipal d'Esports de l'Ametlla de Mar. Tots ells intentaran donar el millor d'ells mateixos per seguir creixent com a esportistes i també com a persones. Hem arribat ja al final de l'informatiu de la Cala RTV, però tot seguit farem encara el repàs als titulars. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar qualifica d'auster el pressupost aprovat per aquest 2012. La previsió econòmica de l'Ajuntament Calero és d'un 10,39% inferior a la de l'any passat. Daniel Ferrer, l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, denuncia amenaces i coaccions dirigides tant a ell mateix com a la seva família. El partit antitaurí PACMA presenta al·legacions al reglament dels bous, tot i que el text encara no ha vist la llum. Mena avança que Ascó tindrà enllestit un magatzem individual de residus nuclears al segon semestre del 2012. Comissions Obreres es posiciona contra un nou trasbassament de l'Ebre i reclama l'aprovació del cabal ecològic. La nova piscina coberta d'Alcanar s'abasteix d'energies renovables. El complex esportiu, la Fanecada, obrirà el proper 15 de febrer. I dissabte s'inicia la Lliga Comarcal del Baix Ebre de Futbol Sala en la categoria de Patufets. I fins aquí el nostre informatiu, acompanyant-vos un dia més a Control Fini, aquí a l'Ocusió, Inma, que acabeu de passar un bon dijous.